Esperem que us agradi aquesta música, perquè és la música amb la que cada setmana introduirem i presentarem en directe l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Ara sí, és que teníem, us vam explicar a l'audiència, perquè la idea no era deixar-vos amb dos minuts de música, és que teníem un problema amb l'enllaç que fem servir per parlar amb l'Albert Aparicio. Ara ens sents bé, tu?
Ara ho sento molt bé.
Doncs, perfecte. Escolta, bé, d'entrada, benvingut a la secció setmanal del Supermatí. T'escoltem cada dia amb la previsió del temps, però benvingut en aquest nou espai que estrenem avui divendres i que dediquem a la divulgació, una mica a donar a conèixer com és el clima del Baix Empordà, Albert?
Sí, no només parlarem del clima, també del medi ambient, de l'espai natural que envolta l'Empordà i d'altres curiositats que puguem trobar del territori baix empordanès. Doncs, així com recordar alguna efemèride, també nevades i aventades i fets que són rellevants del clima i del temps del Baix Empordà.
Doncs escolta, per definir aquest clima del Baix Empordà, primer cal comprendre el significat de la paraula clima.
Exacte. Pensem que les persones tenim memòria meteorològica. Podem recordar, per exemple, una llevantada molt gran d'un dia en concret, però no podem calcular la mitjana, i el clima es defineix com la mitjana de 30 anys d'un territori determinat. Per tant, podem recordar un dia molt càlid, però no vol dir que aquell any hagi estat molt càlid o aquell mes molt càlid.
Ja.
Llavors és molt important distingir entre meteorologia i climatologia.
Carai, escolta, doncs vull entrar en matèria avui de què hem de parlar.
Doncs aquesta primera secció d'avui que estrenem comencem parlant del clima del Baix Empordà, com no pot ser, i el definim com un clima mediterrani litoral nord, i anem a pams. Mediterrani, evidentment, per l'efecte termorregulador que té el mar Mediterrà, som just al vell mig del mar Mediterrani. Litoral, perquè el Baix Empordà es troba a la zona costanera.
Sí.
I nord, perquè si ho ubiquem dintre la península o dintre de Catalunya, ens trobem a la zona més nord. De fet, estem més a prop dels Pirineus, depèn com es miri, que la costa, per exemple, central o la costa sud.
Molt bé, doncs definit el clima del Baix Empordà, quines característiques té? De què podem parlar? Quines són les singularitats que té?
Sí, bé, les variables més importants en climatologia són sempre la pluviometria, quan plou, i la temperatura. I precisament el clima del Baix Empordà és una zona més aviat escassa de precipitació, quan parlem de precipitació anual. La zona més seca, per exemple, Miquel, sabries dir quina és del Baix Empordà?
Del Baix Empordà, la zona més seca? Ostres, ni idea, no ho sé.
Doncs la zona més seca...
Suposo que l'interior, no? Ah, la costanera.
Doncs no, just al contrari. La zona més seca és a la costa, just a la costa, la zona de les platges, és on acostuma a haver-hi menys registres de precipitació. Mentre que les platges, per exemple, l'Estatit, arriben a 600-550 litres en un any, la zona de l'interior, sobretot de les Gavarres, aquí ja tenim una zona més muntanyosa, superen els 800 litres en un any.
Escolta, i això té alguna explicació? Perquè jo he dit la costa perquè... Perdó, jo he dit l'interior perquè ho associava a... jo espero que m'estic liant. Hem dit la zona més seca.
Sí.
I jo he dit l'interior perquè associava l'aigua que s'evapora del mar, torna a caure directament, bueno, o arran de mar, vull dir, no triga gaire en caure, per entendre'ns.
Sí, aquí la diferència és força petita. Estem parlant de 200 litres l'any entre el que podria ser la zona més interior i elevada de les Gavarres i la costa, però a nivell, per exemple, de Catalunya ho veuríem encara més extrem, entre el Pirineu i una platja també de les nostres.
Yeah.
I és degut a que les zones muntanyoses ajuden a que el vent pugi, és a dir, perquè es formin núvols, com tu molt bé deies, ha de pujar aquest aire humit del Mediterrani, ha de pujar i formar els núvols, que donaran tempestes, precipitacions... I les muntanyes és una barrera geogràfica que, en aquest cas, ajuda que l'aire es canalitzi, convergeixi i pugi. Llavors, les zones més elevades, com pot ser el massís de les Gavarres...
Disculpa, Albert, què vol dir les muntanyes faciliten que es canalitzi, convergeixi i pugi? És a dir, les muntanyes, parlem de les Gavarres, per exemple,
Exacte. L'aire humit del Mediterrani, aquest aire, per poder donar núvols que donguin precipitació, s'ha d'elevar en l'atmosfera. Ha d'anar fins a certa alçada, es refreda, es condensa i forma els núvols, no?, que després pot precipitar.
Sí.
Si tenim una zona com una platja, que és una zona plana a nivell de mar, aquest aire, per pujar, és molt difícil que hi hagi moviments verticals. La majoria de moviments de l'atmosfera inferior, que és la zona que ens interessa, són horitzontals. Llavors, trobar una muntanya obliga a l'aire a seguir
rebota
a la carena de la muntanya. Per tant, ja l'està elevant més ràpidament i amb més facilitat que si no hi ha cap obstacle i és tot pla.
Amigo.
Sí, és una petita...
Sí, sí.
Manera de formar precipitacions. Hi ha altres tipus, però aquest és un factor que ajuda.
Escolta, has parlat de pluviometria... Digues, perdona.
Sí, sí, no, i com a petita curiositat, és irregular la precipitació que tenim, no? Tenim un màxim, tu saps, a la tardor, la primavera és quan més plou. I com a curiositat, els mesos de juliol i agost es poden classificar en el Baix Empordà fins i tot com a àrids.
Els mesos de juliol i agost.
Sí, es poden classificar com a àrids.
Tot i amb les tempestes d'aquest agost passat, eh?
Sí, aquest és un tema també una mica particular, perquè per àrid entenem que hi ha molt poca quantitat de precipitació,
sí.
Però per altra banda també acostumem a tindre en aquests mesos de juliol i agost pestes que en molt poca estona poden deixar molta quantitat d'aigua.
Però per tant la pluja acumulada tampoc és tanta.
No.
Val.
Comparada amb la tardor podem tindre superar els 100 litres per metre quadrat. La tardor a Baix Empordà és l'estació que més precipitació recull de tot l'any. De vegades una tercera part de la precipitació anual. I en comparació amb l'estiu o l'hivern, acostuma a ser força sec.
Escolta, hem parlat de termometria, hem parlat de pluviometria, ens falta parlar del vent, perquè si una cosa tenim a l'Empordà és això.
Sí, podem parlar del vent. Bueno, de termometria no hem fet gaires pinzellades perquè seria més el tema de les temperatures, però sí. Vaja, com que estem al Mediterrani no hi ha gran amplitud tèrmica, és a dir, tenim un clima que és molt suau, l'hivern no és gaire fred, no hi ha gaire, com a molt, una desena, 15 dies de glaçada de mitjana. Però un tema molt interessant és el vent, i em fa especialment gràcia perquè Josep Pla ja parlava de com era el vent, no?
Sí.
Nosaltres a l'Empordà sempre es diu allò de ho has sentit i tothom ho has sentit, estem tocats per la tramuntana.
Sí, exacte. Albert, deixa'm preguntar-te, no sé si... Sí. És que jo he sentit alguna vegada una afirmació, que ara te la comentaré, i jo no sé si això té gaire base científica o no, que relaciona la suposada bogeria o estat nerviós de la gent de l'Empordà amb la tramuntana, i l'explicació que sempre m'havien donat és quan la tramuntana frega els Pirineus, que per definició són humits, la tramuntana arriba molt carregada d'electricitat estàtica, i és l'exposició continuada a aquesta electricitat estàtica que ve implícita amb el vent la que altera l'estat nerviós de la gent. Això ho coneixies? Doncs, té alguna base científica? Sí, no?
Doncs hi ha estudis científics, és a dir, aplicat amb metodologia científica, analitzant comportaments i patologies de les persones, i n'havia llegit un que buscaven, per exemple, entre grups de persones de l'Empordà, si eren més propensos a patir depressions o algun tipus de trastorn psicològic o psiquiàtric que altres zones amb població que no bufava tramuntana. Desconec si és per l'efecte aquest de l'electricitat estàtica, que com bé dius, doncs és cert que quan bufa tramuntana és un vent més sec.
És que saps la típica cosa que surt en una conversa i et fas una mica el xulo dient sí, perquè això, perquè l'electricitat està i tal. I dic, bueno, algun dia algú m'haurà d'explicar si això és cert o no, perquè potser estic fent el ridícul.
Doncs jo ho desconec, però el que sí que conec és que hi ha hagut estudis que precisament anaven en això, en estudiar si realment existeix aquest síndrome o aquest trastorn d'estar tocat per la tramuntana.
Molt bé, escolta,
però, som una zona aquí a l'Empordà petit que no només és la tramuntana, sí,
això
és de molts vents.
Hi ha més vents.
I, de fet, el vent de Garbí, que sobretot bufa a partir de la primavera fins a finals de l'estiu, principis de tardor, moltes tardes, és un vent que ens arriba degut al canvi de temperatura entre la terra i l'aigua del mar, i és un vent de component sud. I el vent de Garbí també és força molest, quan bufa garbinades, déu-n'hi-do, també sí. Bufen amb força. I durant més dies de l'any ens afecta el Garbí que no pas la tramuntana.
Sí, això ho he vist ara al guia i m'ha sorprès, la veritat, eh? No sabia,
sí,
aquesta dada.
El que passa és que quan ens bufa una tramuntana ho notem molt, no? És allò que dèiem, les persones tenim memòria meteorològica. Ostres, ha vingut una tramuntanada molt gran, ha tirat molt de... Però en climatologia, i aquí intentem definir el clima del Baix Empordà, hem de tenir en compte no només la força amb la que pot bufar durant 7 dies, 10 dies, 15 dies la tramuntana, sinó durant tot l'any. I durant tot l'any hi ha més vent que ve de component sud a garbinat que no pas de tramuntana. I sobretot, com a curiositat, a partir entre la zona de Begur, Palafrugell i Palamós, hi ha el canvi de vents que moltes vegades la tramuntana no arriba a la meitat sud de la comarca.
Ja. Sí, sí, el suposo que el Montgrí deu fer... Ah, no, perdó, meitat sud.
Clar, clar, la meitat clar, sud de la comarca, i com a curiositat, clar, clar. Em comentava... estava un dia comentant amb un home que em deia que escoltava el temps i que deien tramuntanada a l'Empordà, i que ell és de Sant Feliu de Guíxols i surt a treballar cap a Palafrugell, i que a mig del camí diu s'ha equivocat totalment l'home del temps mirant les banderes, està bufant de sud, però que arribat ja a Palamós ja comença a veure que la bandera ja no es mou, està encalmada, i un cop arribat a Palafrugell ja veu que l'aire és de tramuntana. I aquesta és una de les coses, no? La persona que s'hagi quedat a Sant Feliu de Guíxols dirà, l'ha pifiat totalment el del temps, clar, perquè no ha bufat tramuntana, ha bufat vent del sud. En canvi, el que està, o com tu comentaves, a Torroella, aquesta és una zona més ventada, doncs sí que notarà tota la tramuntana.
Albert, ho hem de deixar aquí. Bé, de fet, tornem a escoltar d'aquí un moment amb l'últim repàs a la previsió del temps.
Molt bé, Miquel.
Que vagi molt bé. Fins ara.
Fins ara.